Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya, amb Marta Armengou.
Podem fer cinema sense cinema? Es preguntava fa uns dies l'artista, cineasta, docent i teòric francès Éric Boulot en una conferència a la Filmoteca. Podem fer una pel·lícula de l'extermini nazi dels jueus sense veure ni una sola imatge? Es va preguntar el cineasta, escriptor i periodista francès Claude Lanzmann. Doncs sí, en tots dos casos és possible. Després de 12 anys de preparació i 300 hores de rodatge, Lanzmann, convençut d'un projecte en què ningú no va creure, va poder realitzar Shoah, el film definitiu sobre el genocidi jueu, de 9 hores i mitja de durada, estrenat el 1985 i que per primer cop es podrà veure a la Filmoteca, que acull la retrospectiva de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
Out we came of these wagons. We had to line up. And I asked, where are we? And he told me, Auschwitz.
Shoah és un llegat excepcional i monumental de memòria històrica que posava nom i rostre a algunes de les milions de víctimes d'aquesta barbària i que va introduir un nou criteri en l'estètica i l'ètica de la representació dels genocidis. Per a Lanzmann, l'extermini nazi dels jueus és infilmable. Rebutja les imatges d'arxiu, la música i qualsevol reconstrucció audiovisual i confia tota la força del relat al testimoni dels supervivents i dels botxins, a qui sol desplaçar l'escenari traumàtic dels fets, tot empenyent-los a reviure els seus records més dolorosos. Un preu molt alt, segons el cineasta, però necessari per transmetre la veritat. Shoah, que es va incorporar al Registre de la Memòria del Món de la UNESCO el mes de maig passat, es va convertir en una pel·lícula sobre l'indicible, fet en un temps en què parlar sobre l'aniquilació de 6 milions de jueus seguia sent un tabú. La seva radicalitat formal, la voluntat de centrar-se en el present i no tant en el passat, i la necessitat d'erigir una memòria històrica per molta vergonya que fes enfrontar-s'hi de cara, van marcar una fita. El cicle s'inaugura el 15 de novembre amb una taula rodona moderada per mossèn Peyo Sánchez, professor de teologia i director de continguts de la Mostra de Cinema Espiritual, amb la participació de Paula Kufer, doctora en filosofia, editora i traductora, Marta Marín Dòmine, escriptora i investigadora, i Arturo Lozano Aguilar, historiador del cinema i autor del llibre Víctimes i verdugos en Shoah, de Claude Lanzmann. Aquesta nova edició de la Mostra de Cinema Espiritual, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, agafa el relleu de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani, que tot just acaba de finalitzar. Ambdues estaven programades des de fa molts mesos i se superposen ara amb una nova escalada de violència a l'Orient Mitjà. Tal com apunta el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, a l'editorial del programa de novembre, s'ha decidit mantenir totes les projeccions des de la defensa de la cultura com a via de diàleg i dels valors democràtics.
بطلع من عندك بأسهل على الآخر
كل اللي عم تحكي طبيعي
كيف ماشي مع الكتابة ماشي مش بطل.
La programació de la mostra ens ha descobert noves cinematografies, com les del Iemen o el Sudan, i qüestions fins ara poc tractades com el moviment queer, l'avortament o la prostitució. Mediterranean Fever, de la cineasta àrab-israeliana d'origen palestí Mahahash, va ser el títol encarregat d'inaugurar aquesta nova edició. Guanyadora del Premi al millor guió a la secció Una certa mirada del Festival de Cannes del 2022, aquesta comèdia negra és la història d'una insòlita amistat entre un escriptor amb la síndrome del full en blanc i el seu veí, un estafador. I la mostra amb ironia i posant el focus en temes com la salut mental i les contradiccions sociopolítiques de ser palestí i viure a Haifa. Mahahash va presentar la sessió telemàticament i va mantenir un col·loqui amb el públic.
Mazbut, fi ishi khanet. Sí, aquesta sensació d'opressió que volia jo crear és perquè és per moltes raons, perquè aquestes persones sí que tenen aquesta opressió, aquesta cosa amagada dins per moltes raons, per raons personals, per raons psicològiques, per raons també polítiques. Totes aquestes raons fan que aquests personatges siguin així. I jo he intentat traduir aquesta sensació d'opressió amb el moviment de la cama. Mare, i moltíssimes gràcies per haver-ho vist, perquè era exactament el que volia jo assolir a través de les imatges, a través de la decoració de les cases, a través dels colors que havia triat, dels mobles també que havia triat. Tot això volia utilitzar-lo per crear aquesta sensació d'opressió i aquesta sensació també d'amargor. No tenen unes vides molt, molt felices. Tu havies parlat també de l'Elia Suleiman. Sí, nosaltres compartim també el mateix amargor, també perquè venim del mateix país, venim de la mateixa ciutat, del mateix barri, i hem viscut exactament aquesta tristor també. Per això tots dos sí que utilitzem aquest humor negre també per poder explicar i traduir les nostres experiències.
El 2008, Maja Hash va conèixer el director Elia Suleiman, que li va oferir treballar amb ell a la pel·lícula The Time That Remains. Precisament el darrer film del director palestí, It Must Be Heaven, va ser l'encarregat de cloure la programació de la mostra en una sessió organitzada conjuntament amb l'Alternativa.
Viatge a Júpiter. 24 il·lusions per segon.
Tienes que tronar el maicito de que eso significa que ya está lleno. O cuando tengas la duda, le puedes hacer así, mira.
¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Usted fue la primera mujer que llegó al eco? ¿Sí?
L'Alternativa al Festival de Cinema Independent de Barcelona està d'aniversari. Aquest any arriba la 30a edició. La Filmoteca va acollir la projecció del film inaugural Fallen Leaf, l'aclamada pel·lícula d'Aki Kaurismäki, però també dedica una retrospectiva a la cineasta mexicana Tatiana Huezo, que amb només 4 llargmetratges, El lugar más pequeño, Tempestad, Noche de fuego i El eco, ha aconseguit el reconeixement mundial. Els temes de caràcter social, les històries femenines en les quals la violència o la pèrdua es troben amb la resiliència i la capacitat de trobar esperança en situacions difícils, són una constant en la seva filmografia. Huezo presentarà en persona la preestrena de l'Eco, el seu darrer treball. Escoltem la cineasta parlant d'aquesta retrospectiva, dels seus orígens, dels seus processos creatius i de la seva obra.
Hola, yo soy Tatiana Huezo. Y la Alternativa de Barcelona hace una retrospectiva sobre mi trabajo, lo cual es un honor y una alegría muy grande para mí. Yo nací en El Salvador, pero llegué a México muy pequeña, con 4 años. Allí crecí, allí me formé en una de las escuelas de cine que es el CCC. Y también me formé en la Pompeu Fabra de Barcelona, en donde hice el máster de documental de creación. Bueno, pienso que mis procesos creativos siempre parten del encuentro con el otro. Suelo compartir mucho tiempo y acercarme profundamente a la vida de las personas con las que voy a trabajar. También creo que la otra gran ancla de donde nacen mis películas es la imagen. Porque inicialmente yo me formé como fotógrafa, luego terminé dirigiendo, pero digamos que el origen de mi amor por el cine tiene que ver con la imagen y también con el proceso emocional por el que uno transita cuando está enfrente de la pantalla recibiendo ese viaje que es una película, ¿no? Debo decir que casi todas mis películas hablan de cosas que me preocupan y que tienen que ver con el tiempo que me ha tocado vivir en México, ¿no? Algunas de estas películas tienen que ver con la violencia, con la pérdida, con la guerra, con lo que significa el miedo en la vida de las personas. Sin embargo, creo que son películas que también hablan de la, pues de la enorme resistencia, ¿no? Y de la dignidad que hay en el ser humano, de la capacidad que tienen las personas, que tenemos para reconstruirse y también para aprender a vivir con esas pérdidas. Y bueno, decir que en esta retrospectiva se van a mostrar algunos de mis primeros trabajos de cuando yo era estudiante. La primera pieza que hice en mi vida, un cortito de 16 milímetros árido, también hecho en la escuela. Y los 4 largometrajes que he hecho hasta ahora, El Lugar Más Pequeño, mi ópera prima documental, que por cierto... la desarrollé en el máster de la Pompeu, y Joaquim Jordá estuvo muy cerca de este proceso, ¿no? También está Tempestad, mi primera ficción, Noche de Fuego, y tendremos el estreno catalán de mi última película, El Eco, que es un trabajo muy distinto a todo lo que hice antes, donde hay una nueva búsqueda y una nueva exploración narrativa y formal y también emocional. Pienso que es una película con mucha luz. Espero que disfruten de esta retrospectiva y poder verlos en el cine. Un abrazo muy grande.
Una de les sessions especials de l'Alternativa tindrà com a protagonista Nicolás Philibert, que torna a la Filmoteca per presentar En el Adamant, Os d'Or a la passada Berlinale. Impartirà una classe magistral al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Viatge a Júpiter. El més a la vista.
それは何だったんだろうか。最後初めて見た時のあの激しい感情の高ぶりは恋だったのか。 恋ではない。 2人はただ似ていたのだ。 虚しく過ぎ去る日々への苛立ちも 完全に生きて燃え尽くしたいという望みも。生きるって退屈なことだわ。村木さん。
Anem cap al Japó, d'on és originari el cineasta Masahiro Shinoda, un dels màxims representants de l'anomenada Nouvelle Vague japonesa als anys 60. La seva obra va portar una renovació estilística i ideològica a partir de gèneres tradicionals del cinema japonès, com el Yakuza Eiga, dedicat al gangsterisme local, el Jidai Jeki, drama històric, o el Chambara, films d'espadachins. Shinoda és considerat un dels artífexs de la ruptura visual i temàtica del Japó de la postguerra. I un dels principals trets característics de les seves pel·lícules és veure com les tradicions del Japó ancestral es fonen amb la modernitat i les recerques existencials d'una societat en canvi constant. Shinoda parla sempre dels problemes del Japó contemporani, sobretot de la desorientació dels joves amb el país que han heretat dels seus pares després de la Segona Guerra Mundial. Ens parla del cicle, que s'allargarà fins al gener, i de la importància d'aquest gran renovador del cinema nipó, Alejandro Rodríguez, coordinador de l'àrea d'art i cultura de la Fundació Japó de Madrid.
El nombre de Masahiro Shinoda está inevitablemente asociado a la etiqueta Nueva Ola japonesa, la famosa Nouvelle Vague de los estudios Ochiku, que tuvo en las figuras de Nagisa Oshima, Kiyo Yoshida y del propio Shinoda a sus primeros y máximos representantes. En realidad, estos tres directores no tuvieron nunca la intención de crear un movimiento, y sus posiciones ideológicas como creadores fueron completamente diferentes. Sin embargo, formaron parte de una generación de jóvenes creadores a los que durante la década de los 60, Ochiku dio carta blanca para romper con las formas tradicionales de trabajar en el sistema de estudios. En el caso de Masahiro Shinoda, esto significó trabajar desde la base de los géneros, de los géneros tradicionales del cine japonés, el Yakuza Eiga o cine Yakuza, el Jidai Geki o drama histórico, el Chambara o películas de espadachín. Todo ello para romper con las barreras que esos mismos géneros imponían. Rompió con ellas para poder hablar de temas universales como la moralidad en tiempos de crisis o la desorientación de las generaciones más jóvenes. El trabajo de Shinoda es complicado de etiquetar debido a que hay una gran diversidad temática, pero en sus primeros 20 años de carrera, y hay que recordar que es un director que ha estado activo más de 40 años, creó una serie de películas en las que se hacía eco de la desorientación y el vacío espiritual de la generación que vivió su juventud durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A este tema de base habría que añadir, o quizá poner en relación una constante, el sacrificio de los personajes que pueblan su filmografía. Los protagonistas de Shinoda se someten a un sacrificio que alcanza en ocasiones al nivel de autodestrucción, especialmente a causa de un irrefrenable deseo, ya sea causado por el amor o por el ansia de belleza. Esa búsqueda de la belleza es igualmente aplicable a su estilo como director, discípulo de Kenji Misoguchi, al que admiraba profundamente, heredó del maestro la búsqueda de la perfección estética en la composición del plano. Además, esta debe mucho estilísticamente a las formas de teatro tradicionales japonesas. La influencia del kabuki, el bunraku y el no ha sido reconocida por el propio Shinoda a la hora de hablar de su trabajo. Esta deuda con la tradición nos sitúa ante el trabajo de un director complejo que, lejos de proponer una revolución, una ruptura con los sistemas tradicionales de valores, tanto estéticos como ideológicos, prefiere analizarlos y ponerlos a prueba. El ciclo que le dedicamos recoge 7 de sus trabajos más significativos, enmarcados en su mayoría en la década de los 60, a la vez que menos conocidos por los espectadores occidentales, y con los que buscamos presentar a una de las figuras más relevantes de la cinematografía japonesa. Las películas que hemos seleccionado para este ciclo muestran la variedad genérica y temática del cine de Shinoda, con títulos que nos hablan, como decíamos, de la desorientación de una generación de jóvenes en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Títulos como Kawaita Misumi o Namida o Shishino Tategamini, que además contaron con guión del escritor y director de cine y teatral Sui Terayama. Pero también películas que juegan con los géneros, como el cine negro en Yuri ni Akai Ore no Kao, el cine yakuza en Kawaita Hana, el drama histórico en Ansatsu o el chambara en Ibun Sarutobi Sasuke. Cerramos el ciclo con Yari no Gonza, un drama histórico que muestra cómo Shinoda mantuvo durante su carrera, la película es de 1986 y el director, como lo comentábamos, estuvo activo hasta los 2000, sus intereses e inquietudes.
Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya.
Madre nostra. Nici un gos fără de tasul nostru. De fapt, știi cum? Nimeni nu știu, mă, ta să da singur, de fapt. De ce vrea tasul să plătească mormântarea de dragul tău?
I de la nova onada japonesa anem a la nova onada romanesa. La seva cinematografia es manté com una de les més interessants del panorama europeu des de la seva erupció l'any 2005. Una selecció de 6 produccions que han tingut un gran ressò al circuit internacional de festivals darrerament confirmen el seu bon estat. Són llargmetratges de ficció que desafien convencions i llancen una mirada suggestiva a la cultura i la narrativa romaneses amb històries plenes de tensió i thrillers psicològics amb un discurs sociopolític al darrere. La importància del dret a la llibertat vertebra aquesta mostra, que reuneix temes com ara el pes de l'Església en una societat molt creient, la figura del migrant o els mecanismes repressius de l'anterior règim comunista del país. El cineasta Emmanuel Parvo va venir a inaugurar la mostra fa uns dies. Ell hi és present per partida doble, com a director a Mikado i com a actor a Milagro, totes dues pel·lícules del 2021.
Lo dic cu mine. Vorbește?
Nu, de când s-a speriat, nu.
Unitatea apasă și n-ai de ce să-ți mai fie frică.
Nu știu de ce te-ai întors.
També es podrà veure RMN, el darrer film d'un dels membres més il·lustres de la nova onada del cinema romanès, Christian Mungiu, que va participar a la secció oficial de l'últim festival de Canes.
Viatge a Júpiter. Un cop al mes, fem una selecció del més destacat que ha passat i que passarà a la Filmoteca de Catalunya.
Por favor, Víctor. Tengo que hablarte. ¿Cómo piensas pagar todo eso?
Pero María, son los mejores del mundo. Con ellos sacarás el 2000 por uno.
¿Y de dónde sacamos ese uno?
Història permanent del cinema català continua fent visibles els films digitalitzats del fons de la Filmoteca. Aquest novembre és el torn d'Un vaso de whisky de Julio Coll, del 1958, una barreja de cinema negre, drama psicològic i denúncia social.
¿Qué opina usted del fútbol fuerza?
Pues que el Barcelona es el mejor.
Eso es. Muchas gracias, señor.
Señor, diga.
¿El fútbol español? ¿Qué opinión tiene para usted?
El fútbol español lo veo muy malo.
Muy malo lo de usted.
Sí, sí.
¿Por qué, señor?
Porque en vez de ir para adelante, vamos para atrás.
Bueno. ¿Quién cree que ganará esta tarde, señor?
Barcelona, ¿eh?
Recordeu que Fúria Espanyola, de Francesc Betriu, estarà disponible en obert al canal Vimeo de la Filmoteca a partir del 17 de novembre i durant un mes. El film es va projectar el 27 d'octubre en el marc del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb la presència de la seva protagonista, l'actriu Mònica Randall. Escoltem un fragment de la seva presentació.
Bé, estic encantada de ser aquí, que hagin passat 50 anys i still alive, que diuen els britànics, encara vius. I belluguem i més o menys amb una certa apariència de dignitat. Això m'agrada, no per res, però anem durant, anem sobrevisquent. Esteu, hi ha molta gent aquí, m'agrada molt que us interessi aquesta pel·lícula. És una pel·lícula molt particular. L'altre dia quan la vam passar a Sant Sebastià, el David Trueba, que és molt amic nostre, va venir a veure la pel·lícula i després em va dir una cosa que jo no hi havia pensat, però és veritat, que Fúria Espanyola és com un capdavantera del tipus de cinema espanyol que va venir després i que se suposa que va començar amb l'Almodóvar. Aquesta és la cobra, la fletxa que va davant, diguéssim. Aquesta va ser la primera, una pel·lícula, i realment molt més heavy que qualsevol pel·lícula de l'Almodóvar, francament, perquè aquí el Mediterrani tenim lo nostre, m'entens? I el Paco tenia molta imaginació.
I en aquest barri també.
I en aquest barri més, exacte. I sobretot el barri d'aquella època, que realment ha canviat moltíssim, eh? Però és una pel·lícula molt, molt particular. Vaig tenir la sort de treballar amb el Kassen, que és un actor immens, immens, i que tinc entès, la seva filla està aquí, ens ho pot dir, que ell considerava que era, si no la seva millor pel·lícula, a mi m'agrada molt a Plàcido, també, francament, era un actor extraordinari, vull dir, el que li donaven ho feia molt, molt, molt. Però aquesta pel·lícula està fantàstic i té un paper fantàstic. A mi també em va agradar, perquè jo sempre m'he queixat molt amb aquesta professió meva, que sempre m'han donat papers, i m'ha apartat una mica del cinema, sempre m'han donat papers així de senyores que van com ara vaig jo, una mica arregladeta, una mica, saps què et vull dir? I a mi, jo volia fer de maruja tota la vida, i no hi havia forma humana que em donguessin un paper, ni de maruja ni de pobre. I aquí faig de pobre, surto amb una bateta, uns vestidets, vaig senzilla, i a mi això em va agradar més, i a més que és una pel·lícula molt particular, molt particular. I vaig tenir la sort de treballar amb el Paco, que ens va deixar massa aviat, era un noi estupendo i un director magnífic. Primer de tot, en els culers. Aquesta pel·lícula hauria d'estar al Museu del Barça, perquè surto amb un biquini fet a mà, home, per la mort de Déu, és que hauria d'estar allà posat, però amb absoluta seguretat. Sempre ho he pensat, i surt l'himne antic del Barça, i l'himne en castellà. I després, perquè hi ha la teoria, que això ens diverteix molt explicar-ho, però hi ha una teoria que sembla més o menys certa, que aquesta va ser l'última pel·lícula que va veure el difunt. Li haguessin pogut donar abans. I a veure, aquest home devia veure Fúria Espanyola. I ell devia dir una cosa de la raça. I es troba amb aquesta pel·lícula, aquell home i aquella senyora amb els collarets, els hi devia donar un soponcio, perquè no és per menys, eh? Que ens consta que la van veure i se sostén moltes teories de que va ser l'última pel·lícula que va veure. L'haguessin pogut adelantar una mica, però en fi. Res més, que estic molt contenta d'estar amb vosaltres, m'agrada molt que esteu aquí, que em va agradar molt fer la pel·lícula, que ha tingut un destí incert. Moltes gràcies, sí. I fins a sempre, i que us agradi la pel·lícula. És molt heavy, això sí, eh? Heavy és molt heavy.
La protagonista del cicle Dones guionistes en el Hollywood silent és Anita Loos, coneguda sobretot per la seva novel·la Els senyors les prefereixen rosses. No us perdeu La secretària social al voltant de l'assetjament sexual a la feina, que va escriure l'any 1916 i que va dirigir el que seria el seu marit, John Emerson.
The transition between electronic music and acoustical works, it didn't change that much, because I was looking for the way of getting into the deep nature of the sounds.
En el marc del Festival Loop 2023, la Filmoteca acull una experiència inèdita. Es tracta d'una sessió d'escolta amb dues de les composicions telefonico-sonores de l'artista Aura Sats, Dial Tone Drone i Tone Transmissions.
Las dos obras de sonido que escucharemos en la sesión de escucha en la Filmoteca son, digamos, retratos de compositoras, del proceso de escuchar y transmitir y comunicar y recibir sonido. El primero se llama Dial Tendron, es del 2014 y es como una conversación o varias conversaciones con Pauline Oliveros y Laurie Spiegel. Y fue originariamente comisionado para el buzón rojo ese tradicional en Londres, y entonces el público tenía que entrar, marcar un número, levantar y escuchar ese, el sonido de marcar, o sea, el beep, el sonido electrónico que te dice la línea está abierta, y de ahí empieza una conversación y una experiencia sonora de sus composiciones también, en el que se tiene algún tipo de acceso a la interioridad de cómo ellas viven el sonido. La segunda obra fue comisionada durante la pandemia, es del 2020, y es con Eliane Radig y dos de sus colaboradores de más tiempo, Julia Eckhart y Rodri Davis. Y me interesaba algo semejante en el sentido de que este sonido muy típico de Eliane Radig, sea con su música electrónica que con instrumentos acústicos, en este caso una arpa y la viola. Y realmente lo especial, lo bonito de estas obras, además de su sonido así muy delicado, casi una telaraña, lo que más me interesaba era que ella, Eliane Radig, con estos músicos, tiene un proceso muy particular en el que no les da una partitura, sino que la transmisión de la experiencia sonora viene de una serie de encuentros, diálogos, conversaciones, intercambios, experimentos de sonido con el instrumento, y de esta manera es como algo totalmente efímero que ellos reciben y que luego transmiten. Entonces me encantaba esta idea de estar adentro, no solo del proceso de la composición, sino también de escuchar, reescuchar, entender, experimentar juntos en una especie de encuentro efímero, encuentro muy particular, porque no se puede grabar, no se puede escribir, no se puede transmitir, excepto vivirlo directamente. Estas obras fueron originariamente pensadas para un contexto íntimo, uno a uno, con el teléfono a la oreja o en el ordenador en tu casa. Y esto va a ser la primera vez que se escuchará en una situación de grupo, una especie de premiere.
Viatge a Júpiter. 24 il·lusions per segon.
丫头啊，一边养这个我都扔不起来，跟电视剧都里的那么像。
妈的病完了。
就是老挤到你和你哥哥。
我也真是，我找他一年了，我现在工作也忙嘛，能陪你。
Conjuntament amb l'Asian Film Festival Barcelona, la Filmoteca ha dedicat un cicle al director Wang Shao. Guionista de tots els seus films, el seu cinema s'interessa pels individus marginats i pels sectors menys representats de la societat i qüestiona els aspectes més controvertits de l'entrada de la Xina al mercat capitalista, tot posant l'accent en l'impacte negatiu que aquest canvi ha tingut per a moltes famílies tradicionals del país. El director va iniciar la seva carrera amb L'orfe de Niang, que va rodar el 2001 sense autorització. Conjuntament amb Noche y Día i Cotxe de Luxe, formen una trilogia sobre la Xina moderna que va constituir la seva magnífica carta de presentació amb guardons en prestigiosos festivals com Cannes, Nantes o Chicago, entre d'altres. Va ser una magnífica ocasió per conèixer l'obra d'un cineasta compromès i inèdit a les nostres pantalles, que a més va venir a la Filmoteca per presentar els seus films.
Jo vull investigar un poc, és que quan la nostra vida entra en el 最不好的时候，最低谷的时候，我们自己如何去维护自己的尊严，并且还有没有追求美好希望的这种可能性。
Lo que quería explorar cuando una persona entra en su momento más difícil de su vida y cómo se mantiene esa dignidad y aún así puede guardar la esperanza hacia el futuro.
所以说这个电影里的这个婴儿某种意义上，它也是一个人性的一个象征，人性。
Por lo que en la imagen proyectada en la huérfana también es un reflejo de la humanidad.
所以说这不仅仅是一个现实的一个故事，它同时我相信它可以发生在世界任何一个国家。
Por eso esta historia no solo es un reflejo de una realidad, sino que también puede suceder en cualquier rincón del mundo.
En l'anterior episodi de Viatge a Júpiter us anunciàvem dues sessions molt especials. La primera va ser la de la projecció de Furtivos, un títol capdalt del cinema espanyol de la transició, guardonat amb la Conxa d'Or de Sant Sebastià el 1975, amb guió de José Luis Borau i Manuel Gutiérrez Aragón, que va venir aquí per presentar-la. Hem recollit un fragment d'aquella presentació. La teniu sencera als canals habituals d'Ivox i Spotify i també al canal de YouTube de la Filmoteca.
Yo era alumno de Borau, había sido alumno de Borau en la escuela de cine. Me suspendió abundantemente, cosa que yo le reprochaba continuamente. Pero luego, estas paradojas que me llamaba siempre para hacer guiones y siempre quiso seguir que escribiéramos guiones, ¿no? Pero en fin, discutíamos mucho. Y éramos muy amigos, o nos hicimos muy amigos. Entonces, esa misma noche empezamos a trabajar en Furtivo, no tenía ni nombre ni nada, eran unos trozos de papel. Hasta el punto se hizo tan rápido que se empezó la película sin terminar el guión. Y Borau decía, Manolo, estoy haciendo todo lo contrario de lo que siempre pienso. Y es que hay que trabajar mucho el guión y tal. Empezamos una película sin siquiera saber cómo termina. Por eso hay varios finales. Y digo, hombre, pues nada, como Casablanca, esta vez forma parte del mundo clásico y tal. Total, que me hizo ir al... Bueno, había que terminar el guión y fui al rodaje de la película. Porque, a diferencia de Que me atrapé, que era una película de gran presupuesto, hecha con una productora suiza, que por cierto quebró, esta la producía el propio Borau, con su dinerito. Y se arriesgaba, bien arriesgado, porque además era una película que pensábamos que iba a tener muchos problemas de censura, como así fue. Una película con actores entonces no conocidos, como Ovidi era cantante, pero no era conocido como actor. Lola Gaos era una actriz conocida en el teatro, pero tampoco era Marilyn Monroe, para que no vamos a engañar, ¿no? Total, que era una película un poco rara. Pero primero vinieron los problemas de distribución. Es una película que no tenía actores conocidos. Y entonces a Borau le ocurrió lo mejor que le podía haber ocurrido, más que la Concha de Oro y más que nada, le ocurrió lo mejor que le podía haber ocurrido. Nadie quería distribuir la película. No tenía distribuidor. Nadie quería distribuir una película que era con problemas de censura, rara, en un bosque y sin actores. Entonces aquello era la negación de la negación absoluta. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la tuvo que distribuir él con Esteban Alenda. Y como la película luego fue muy bien y dio mucho dinero, el distribuidor se queda con la mitad del dinero de una película que sale comercialmente, ¿no? Entonces se quedó con ese dinero de la distribución o fue para Borau. Pero vamos, la película mientras se rodaba pensábamos que íbamos al abismo.
Do not touch one another.
Surrounded.
The house is surrounded.
I suppose we may as well say goodbye.
You may as well say goodbye. While we're on the subject, here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head.
L'altra sessió destacada va ser la projecció de 1984 amb la presència d'un dels millors directors de fotografia contemporanis, l'anglès Roger Deakins, que va visitar Barcelona amb la seva dona i col·laboradora James Ellis Deakins i va explicar davant d'un pati de butaques entregadíssim per què havia triat el títol de Michael Radford.
I chose this film because it actually means a lot to me and also means so much in terms of my career. I think it was...
Vaig triar aquesta pel·lícula perquè realment significa molt per mi i també significa molt pel que fa a la meva carrera. Va ser en aquesta pel·lícula quan em vaig adonar que tenia la millor feina del món. Vaig tenir molta sort de treballar en una pel·lícula que tenia alguna cosa a dir, amb gent que estimava i amb alguns actors que idolatrava per la feina que havien fet abans. Així que aquesta és la pel·lícula en què em vaig adonar que era un director de fotografia.
I si Lanzmann va demostrar que es podia fer un documental sobre l'Holocaust jueu durant el règim nazi sense mostrar-lo, el 25 d'octubre passat un altre francès, Eric Boulot, corroborava davant del públic assistent que es podia fer cinema sense cinema. En una conferència il·lustrada es va proposar investigar la definició del cinema i les seves possibles transgressions, oferint algunes pistes per pensar els límits del mitjà.
El cine se enfrenta hoy a una situació crítica. Podemos observar su diseminación en el espacio público, el papel de las pantallas domésticas y los cambios de las salas de cine. Pero sobre todo seguimos llamando cine a las películas digitales. Eso significa que el cine no reside en su dispositivo tradicional. Podemos hacer películas sin película analógica, proyector o sala de cine. Todavía se llama cine. Para mí es un misterio. Conocemos la paradoja del barco de Teseo. Si cambio todas las piezas de un barco, ¿seguirá siendo el mismo barco? ¿Cuál es la definición exacta de una película? Porque así me extraña mucho, ¿no? Podemos cambiar todos los elementos, pero es el mismo nombre. ¿Por qué seguimos llamando películas a objetos tan distintos? Si la tradición del cine expandido supone una salida de la sala o de la pantalla, existe una crítica interna del cine. Es el tema de la sesión. Quería hacer algo sobre también el cine expandido, pero es el cine expandido interno, si tiene sentido. Es un cine que actualiza las potencias del cine y busca sus límites. Es el tema de la sesión, observar el estatuto ontológico de varias películas para pensar un cine, es decir, sin sus características tradicionales, ¿no? Que, por ejemplo, puedo citar el movimiento, usar una cámara, producir imágenes realistas y tener actores o contar historias, todo eso. ¿Hasta qué punto podemos encontrar una definición estable del cine? Y no estoy seguro de que sea posible. El cine es un lugar de metamorfosis y me parece que se define por sus usos.
Recordeu que l'exposició Cinema Paper d'Eric Boulot es pot visitar fins al 28 de gener, mentre segueixen les activitats paral·leles. També podeu recuperar les presentacions senceres de les que us hem anat oferint alguns fragments als canals habituals d'Ivox i Spotify i també al canal de YouTube de la Filmoteca.
Tota la informació la trobareu a la pàgina web filmoteca.cat i als perfils de Twitter i Instagram filmoteca.cat. Ens podeu escriure a filmoteca.cultura@gencat.cat o acostar-vos a l'edifici de la plaça de Salvador Seguí, 1-9 de Barcelona.
Arribem al final del viatge. La programació de la Filmoteca és sempre diversa i eclèctica i també molt més àmplia. Us convidem a viatjar un cop al mes amb nosaltres per conèixer les múltiples cares, cicles i protagonistes de la Filmoteca. Gràcies per escoltar-nos. I com diu Eric Boulot, tanquem els ulls per escriure la història fantasmal del cinema. Reivindiquem per al setè art el dret a ser jutjat només pels seus somnis. La pel·lícula apareix i desapareix com un estel que sobreviu lluminosament a la seva extinció.